Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Amsterdam serà finalment la seu de l'Agència Europea dels Medicaments. La capital holandesa s'ha imposat al final per sorteig, ja que ha rebut en la votació decisiva els mateixos suports que Milà, l'altra candidata que hi havia passat. Barcelona havia caigut eliminada a primera hora de la tarda en la primera votació per escollir la ciutat substituta de Londres, que deixa d'acollir-la pel Brexit. Entre les reaccions, el president Carles Puigdemont, en un tuit des de Brussel·les, assegura que és una llàstima perquè Barcelona era la favorita fins a l'1 d'octubre. En canvi, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha atribuït al procés sobiranista aquest fracàs. L'alcaldessa Ada Colau ha comentat que la capital catalana era una bona candidata, la millor a nivell tècnic. També considera que ni la declaració d'independència ni l'article 155 han ajudat la candidatura de Barcelona. D'altra banda, també us expliquem que Josep Rull i Jordi Turull han demanat, a través de les seves defenses, sortir de la presó perquè, segons diuen, han acatat expressament l'article 155. Els advocats dels dos consellers empresonats han demanat l'excarceració, al·legant que no han promogut cap resistència. També és notícia una nova acció dels bombers contra l'article 155 i contra l'alliberament dels presos. Ha estat un llaç humà gegant per demanar la seva llibertat. S'ha fet aquesta activitat al castell de Montjuïc, coincidint amb el 42è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco. I un altre apunt que destaquem avui, els 519 immigrants arribats en pastera a Múrcia declaren davant del jutge. La delegació del govern espanyol a la comunitat murciana ha organitzat un operatiu especial per gestionar l'arribada massiva de persones estrangeres des d'Algèria de manera desesperada amb la intenció d'acabar, segons hem sabut, expulsant-los. Múrcia ha viscut com a imatge inèdita aquesta declaració massiva avui. I recordem que a Xile s'ha produït un gir a la dreta en la primera volta de les eleccions presidencials. El conservador i expresident Sebastián Piñera s'ha imposat aquest diumenge sobre el líder de centre-esquerra, el senador Alejandro Guillier, però s'ha quedat lluny del 50% dels vots. El 17 de desembre es farà la segona volta. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. De jazz. Com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un intensiu de jazz setmanal a la Cova del Jazz de Ràdio Estel. De 2 a 6 de la tarda, 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, molt millor. Els dissabtes de 2 a 6 de la tarda, la Cova del Jazz a Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Bona nit de nou, amics i amigues. El bisbe Sebastià Taltavull s'acomiadava ahir de l'arxidiòcesi de Barcelona, on ha estat aquests gairebé 9 anys com a bisbe auxiliar, recordant els pobres i fent seva la màxima del Papa Francesc, no els oblideu. Va recordar que ells són el centre de la nostra atenció i de la nostra opció com a Església, així com sempre, des de Jesús, la preocupació i la prioritat d'aquesta institució. Va admetre que encara és una assignatura pendent l'erradicació de la pobresa, amb només una dada, que un 20% de la humanitat tingui el 80% dels recursos. El nou bisbe electe de Mallorca va expressar finalment el seu desig que els cristians aportem el millor de nosaltres en el delicat moment que viu el nostre país. I aquí podem entendre tota la problemàtica, alguna molt enfatitzada aquests últims mesos, com la situació política, però una altra sovint oblidada, però no per això menys important. No ens oblidem dels pobres, no només amb gestos que satisfacin la nostra consciència temporalment, sinó amb una actitud permanent de proximitat a ells. Avui Lleida és la diòcesi protagonista. Després del missatge que avui ens farà el seu bisbe Salvador Jiménez Valls, parlarem uns minuts amb Verònica Teixidor, responsable de l'àrea social de Càritas Diocesana de Lleida i també treballadora social. Ens explicarà com funciona en aquesta diòcesi el programa d'acollida. I en la segona part, la del testimoni, comptarem uns minuts amb la presència de la treballadora social Cecília Forns i la voluntària Anna Brascó. Tenen en comú que fan funcionar l'alberg de persones sense llar que gestiona Càritas Parroquial de Tàrrega. Això i una miqueta més amb les notícies i l'agenda fins a les 9. Salutacions de l'equip amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta, el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge del pastor diocesà.
Avui rebem la reflexió del bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. Ell, a més, és, d'altra banda, el responsable de mitjans de comunicació a la Tarraconense. El protagonisme de Lleida el canalitzem d'aquesta manera amb aquest missatge del seu pastor, de Monsenyor Salvador Jiménez Valls. Endavant, senyor bisbe.
La Càritas diocesana i les Càritas parroquials de Lleida tenen constantment un repte per acollir a la gent que sol·licita ajuda emocional i física i material en les nostres institucions. Com a bisbe, hauria començar agraint a tants voluntaris que fan aquest servei en tots els locals que nosaltres tenim. És un repte i és un agraïment. Un repte perquè quan la gent arriba a Càritas vol trobar persones que l'entenguen, que l'accepten, que l'acullen com toca un fill de Déu i un germà. Per això nosaltres hem d'agrair tant a que voluntaris donen el rostre de l'Església davant de la gent que arriba. Acollir és molt important, ho saben tots vostès. Acollir quan estem a casa, que ve un convidat familiar o amic, volem que quede molt ben impressionat per lo que nosaltres fem, en sentiments, en paraules i en actituds. Això mateix ho hem de traslladar a les Càritas parroquials i diocesana, que totes les persones que arriben es troben com un germà, els acull, es diu bona paraula i es mostra l'actitud de germà que diu l'Evangeli, que diu Jesucrist. És un repte perquè n'hi ha dies que els mateixos voluntaris, com els mossens o com el bisbe, podem estar cansats, podem estar afeixugats i hem de rebre per aquel que ve, mai pense que no és ben tractat. I nosaltres anunciem l'Evangeli de Jesucrist que amb tota la tendresa, amb tota l'apertura del món, podem acollir a la persona que arriba perquè és un fill de Déu i un germà nostre i de Jesucrist. Gràcies a tots per este gran ministeri d'acollida que feu en les distintes parròquies i institucions englobades en Càritas diocesana.
Gràcies, Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, pel seu comentari. Seguim a la Veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la Veu de Càritas, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Càritas Arxiprestal de Terrassa va participar el dissabte 11 de novembre en la segona Fira d'Economia Social que va tenir lloc a la plaça Vella d'aquesta població vallesana.
En aquesta mostra, organitzada pel Servei Municipal d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament de Terrassa, van participar un total de 25 entitats del tercer sector, de diferents àmbits: educació, cultura, energies sostenibles, acció social i tecnologia, entre d'altres. Càritas Arxiprestat de Terrassa va ser-hi present amb un estand d'exposició i venda de productes de confecció i tèxtil elaborats per participants dels cursos de formació i autoocupació que es promouen des d'aquesta Càritas. La segona fira va ser un èxit de participació ciutadana i va mostrar diferents fórmules alternatives als sistemes tradicionals de producció.
El Centre Obert Pare Palau ha celebrat 30 anys. 30 anys de servei als infants i joves en risc de vulnerabilitat. Són 30 anys també d'atenció a les famílies en situació precària. Les dues iniciatives van néixer en el si del grup de Càritas del Santuari Parròquia de Santa Teresina de Lleida.
El casal Pare Palau va iniciar la seva tasca l'any 1987. 8 anys després va esdevenir Centre Obert Pare Palau i ara prendrà la denominació de Servei d'Atenció Diurna Pare Palau. La tarda vespre del dissabte 11 de novembre es va retre homenatge a tots els que van participar en aquest servei social al llarg de tants anys. La junta directiva actual, els educadors, els infants, les famílies, els voluntaris, tots van ser presents en aquest acte commemoratiu. Una sèrie de parlaments breus van destacar tot el que es fa i tot el que encara es pot fer, i amb un segell ben definit, l'humanisme evangèlic. I van acabar donant gràcies a Déu amb la celebració de l'Eucaristia. La comunitat dels frares del Santuari Parròquia, Lluís Solsona i Carles Sant Martí, en representació del senyor bisbe de Lleida, van concelebrar l'Eucaristia. Va ser la millor manera de cloure aquesta diada del Centre Obert Pare Palau, amb la certesa que Déu continua silenciosament donant suport i empenta a tots els que s'hi dediquen.
Prop de 300 persones van gaudir del concert que l'orquestra Terrassa 48 va oferir diumenge de la setmana passada, el dia 12, al Teatre Conservatori de Manresa, a benefici de Càritas. Es van recaptar un total de 2.877 euros. Un cop descomptades les despeses, 2.589 nets es destinaran a l'acció de Càritas per solucionar l'empobriment i avançar en la justícia social.
El públic va sortir molt satisfet del concert. Amb un programa titulat A la corda, la formació va presentar un repertori colorista amb obres de compositors com Telemann, Brahms o Mozart. El públic va aplaudir calorosament aquesta jove formació vallesana que dirigeix Quim Termans. Aquest era el segon dels concerts que, gràcies a la col·laboració de Prop Music, l'orquestra Terrassa 48 ofereix per ajudar a l'acció de Càritas. El primer dels concerts es va fer el 24 de setembre a l'església de Santa Maria de Manlleu i va recollir 1.200 euros. El tercer dels concerts es farà el dissabte 25 de novembre a l'auditori de l'antiga Fundació Caixa de Manlleu a Vic. El concert començarà a les 8 del vespre.
Seguim repassant l'actualitat. L'obra social La Caixa i Càritas Urgell van signar un conveni de col·laboració dilluns passat a la seu de l'entitat de Càritas Urgell a la seu d'Urgell, amb l'objectiu de donar suport al projecte Grapats Activa't de Càritas Urgell.
El conveni suposa una col·laboració per part de l'obra social La Caixa de 10.000 euros. Grapats Activa't és un nou projecte de Càritas d'Urgell que dona suport i ajuda a la inserció laboral i social de joves amb discapacitat. Actualment hi ha 8 persones de la comarca de l'Alt Urgell que ja han començat a formar part d'aquest projecte. L'objectiu és donar l'oportunitat de sentir-se i fer-se útils als joves i de sentir-se integrats en el teixit social i econòmic de la comarca de l'Alt Urgell. Es tracta d'un col·lectiu que viu diferents problemàtiques de discapacitat o de salut mental que els impossibilita formar part del mercat laboral actual altament competitiu. Jeremy Camí, director banca d'institucions de CaixaBank a Lleida, va signar el conveni per part de CaixaBank i per part de Càritas Urgell ho va fer el seu director Josep Casanova.
Dilluns passat, com a introducció a l'activitat d'aprenentatge a servei als infants, ajudem els infants, la Comissió Joves en Valor de Càritas Diocesana de Lleida va fer una xerrada sobre els drets dels infants als alumnes de 5è i 6è de primària de l'escola Enric Ferreny.
La sessió va estar molt animada i participativa, descobrint entre tots els drets dels infants i els deures que s'hi corresponen. Entre tots van arribar a la conclusió que ningú és massa jove per ajudar els altres. Els nois i noies de 5è i 6è van fer preguntes molt adients sobre els programes i serveis de Càritas Diocesana de Lleida, mostrant-se molt interessats. Els alumnes es proposen organitzar una campanya de recollida de roba de bebè pels nadons que no estan equipats pels primers mesos de vida. La campanya es durà a terme entre els mesos de desembre i gener.
Tornem a parlar de l'obra social La Caixa i Càritas Urgell, que van signar un conveni de col·laboració dimarts passat amb l'objectiu, en aquest cas, de donar més suport als ajuts escolars que ofereix l'entitat catòlica als infants, concretament al Centre d'Activitats de Balaguer. Aquest conveni suposa una col·laboració per part de l'obra social La Caixa de 8.000 euros en aquest curs escolar.
Càritas Urgell, en el seu centre de Balaguer, ha donat suport a 177 infants a Balaguer, sobretot en l'ajut de compra de llibres i estris escolars en 7 escoles diferents l'any 2016, així com ajuts amb beques de menjador. L'import dels ajuts que es van donar des de Càritas als escolars va superar els 33.000 euros. Jeremy Camí, director banca d'institucions de CaixaBank a Lleida, va destacar que per l'obra social La Caixa, estar al costat de les persones quan més ho necessiten és el reflex de la tasca que fan cada dia. Per això donen suport a iniciatives socials per ajudar a superar situacions difícils, amb especial atenció a les persones que viuen en situació de pobresa.
La seu de Càritas Catalunya a Barcelona va acollir dimecres passat la darrera reunió de l'Assemblea General de Càritas Catalunya aquest 2017. L'activitat va estar presidida per Joan Josep Omella, cardenal arcabisbe de Barcelona i bisbe delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense a Càritas Catalunya.
Els temes més destacats que es van tractar a l'Assemblea van ser l'elecció de Càritas Catalunya com a vocal de la Junta Directiva de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i l'aprovació del document de treball Línies Estratègiques de Càritas Catalunya 2017-2020. Aquest document obre un procés participatiu de totes les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, les comissions de treball i els equips directius, que conclourà amb la seva aprovació a l'Assemblea General del 13 de juny de 2018. Un cop acceptat, es posarà en marxa el Pla d'Acció de Càritas Catalunya 2018-2020. Altres temes que també es van abordar van ser la reorganització de responsabilitats a l'equip de treball i a les comissions de treball, la creació de la nova Comissió d'Anàlisi Social i les possibilitats de col·laboració ofertes per Microbank de CaixaBank. Prèviament a l'Assemblea, es va reunir el patronat de la Fundació Privada Seques, creada pels bisbes de Catalunya, i que treballa en l'àmbit de les addiccions. Els seus representants van explicar bastament la seva feina arreu de Catalunya i en col·laboració amb les Càritas diocesanes. Durant l'assemblea hi va haver un moment especial emotiu en què, després de gairebé 5 anys de servei a Càritas Catalunya, el secretari general Josep Civit es va acomiadar dels presents. El cardenal arcabisbe i el president de Càritas Catalunya van adreçar-li unes paraules d'agraïment en nom de totes les Càritas diocesanes i li van lliurar un record en reconeixement al seu compromís i dedicació a Càritas Catalunya.
Amb motiu de la primera Jornada Mundial dels Pobres, que es va celebrar ahir diumenge, 33è durant l'any i per iniciativa del Papa Francesc, Des d'una resposta a la seva crida de tenir un gest de solidaritat amb els pobres, l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, es va reunir dijous passat amb usuaris, voluntaris i professionals de la Fundació Bona Nit i Cafè i Caliu de Tarragona.
L'arcabisbe els va convidar a una visita guiada a la catedral i seguidament van compartir plegats un petit refrigeri en un local proper. La Fundació Bona Nit procura allotjament a persones sense sostre, mentre que Cafè i Caliu, un servei de Càritas Interparroquial de Tarragona, dona esmorzar complet a les persones sense llar o que viuen en situacions de risc social.
Càritas Diocesana de Lleida va presentar dijous passat la campanya institucional d'enguany amb el lema «El teu compromís millora el món». Més de 50 voluntaris de l'entitat diocesana van participar en la presentació de la campanya a Lleida, que aposta pel compromís en una societat en què gairebé tot és per una estona.
La campanya d'aquest any, que treballaran totes les Càritas parroquials de la diòcesi, parteix de les paraules del Papa Francesc quan diu que cal cultivar sempre un espai interior que doni sentit al compromís. Per Càritas, cultivar aquest espai és obrir les portes de l'interior de cadascú per deixar que l'esperit es manifesti en nosaltres de manera particular per al bé comú. La campanya d'aquest any aposta per viure com a persones compromeses i seguidores de Jesús de Natzaret, és a dir, arriscar-se a viure i a fer possible per a altres la bona aventura del Regne de Déu, amb un exercici que exigeix valentia, creativitat, denúncia i acció.
I encara dos apunts més. D'una banda, us expliquem que 200 persones van participar dissabte passat en la Jornada Diocesana del Voluntariat de Càritas Diocesana de Tarragona, que va tenir lloc al Teatre Auditori de Salou.
Amb el lema «Construïm una Càritas acollidora», aquesta jornada va comptar amb el coordinador d'Estudis de Comunicació, Sensibilització i Incidència de Càritas Espanyola, Francisco Lorenzo, que va presentar la ponència «Alertes des de Càritas davant una cultura del descart» i va facilitar un treball de reflexió. Després de la ponència es va projectar un audiovisual dels voluntaris i de la tasca que fan a les seves Càritas parroquials. A continuació hi va haver una sessió de teatre improvisat a càrrec de la companyia Impro Acatomba, amb més de 15 anys de trajectòria en el món escènic. Després de dinar, els participants van poder dirigir-se als locals de filigrana de la Càritas Parroquial de Salou, anfitriona de la jornada, per a poder veure els treballs de costura que fan les voluntàries. La jornada es va cloure amb la celebració de l'Eucaristia, presidida per Santi Soro, delegat episcopal de Pastoral Social, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Salou.
I Càritas Diocesana de Girona, el Centre d'Acollida a la Sopa i l'Associació Traçant Camins, en el marc d'una acció que inclou entitats a nivell de tot l'Estat, han tornat a reclamar els drets de les persones sense llar, aprofitant la celebració del Dia de les Persones Sense Llar, que serà aquest proper diumenge, dia 26 de novembre, i que a Girona inclou una programació d'activitats ja des d'avui dilluns.
Aquest any es commemora el 25è aniversari de la campanya Ningú sense llar, que ja des dels seus inicis, l'any 1992, reclamava el dret a un allotjament digne. La campanya d'aquest any porta per lema «Som persones tenint drets, ningú sense llar». Al llarg de tots aquests anys, els enfocaments han variat i s'han adaptat a la realitat social i a les circumstàncies diverses. Tanmateix, la defensa del dret a l'habitatge i, sobretot, la defensa de la dignitat i de tots els drets de les persones sense llar han estat al centre de les reclamacions de la campanya, amb l'objectiu d'exposar les dificultats amb què es troben cada dia les persones sense llar, denunciar les vulneracions de drets que pateixen i recordar que els drets humans suposen una responsabilitat compartida. Aquest triple objectiu es concreta en tres grans propostes: que les administracions públiques projectin reformes estructurals que comportin l'aplicació del dret humà a tenir un habitatge digne i adequat, fomentant mesures de lloguer social que hi facilitin l'accés; que la ciutadania en general conegui les entitats socials del seu territori que promouen i valoren els drets de les persones que no tenen lloc on viure i que hi participin; i que els mitjans de comunicació informin des d'un llenguatge i des d'una perspectiva de drets que ajudi a eliminar les barreres amb què es troben les persones sense llar per accedir-hi i que alhora eviti que siguin estigmatitzades per aquesta causa.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. La diòcesi de la setmana.
Com que és Lleida, la nostra diòcesi avui, connectem amb la capital del Segrià perquè volem parlar del programa d'acollida que l'àrea social d'aquesta Càritas diocesana té en marxa. Són moltes les persones necessitades d'una acollida integral, que de vegades és només rebre, mirar els ulls i oferir qualsevol tipus d'ajuda a la satisfacció de les necessitats que moltes persones sovint desesperades poden tenir. Avui agraïm la col·laboració de COPE Lleida, que ens cedeix un estudi per poder connectar amb bona qualitat de so, en aquest cas amb Verònica Teixidor. Ella és la responsable de l'àrea social de Càritas Diocesana de Lleida i treballadora social. Com dèiem, parlarem del programa d'acollida. Avui també agraïm la tasca a les vies de so des de Lleida de Jordi Pérez. Verònica Teixidor, bona nit, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit, bona nit.
Com està?
Bé, sí, estem bé, estem bé.
Bé, primer de tot, què és i sobretot quins són els objectius del programa d'acollida?
Pues el programa d'acollida de Càritas Lleida és un servei que ofereix un espai de reflexió i sobretot d'escolta de forma individual per tal de donar una resposta en la mesura de les possibilitats a les necessitats que cada persona tingui degut a una situació de vulnerabilitat. Uh-huh. El nostre equip pues, és això, que entén, com molt bé has dit, l'acollida com un procés integral que té en compte pues, tots els aspectes i àmbits de la persona, el social, l'emocional, l'econòmic, sense oblidar-lo, però també el laboral, el jurídic, el personal, el formatiu...
Uh-huh. I aquest programa inclou diferents plantejaments, com sí. Si fos, diguéssim, un protocol, no? De dir, les persones que venen, què fem en cada cas?
Nosaltres el tenim estructurat o subdividit amb tres projectes. Un que seria la resposta eficaç, que seria quan una persona arriba a Càritas i fa un i necessita en aquell moment un recolzament econòmic pues, per cobrir les necessitats més bàsiques d'aquestes persones en situació de vulnerabilitat i exclusió. Un altre que seria més un acompanyament, el que seria propi d'un acompanyament, d'una escolta, per tal de que totes aquestes situacions que t'han fet arribar en un moment de vulnerabilitat, això causa un perjudici a nivell personal, d'autoestima i la motivació. I aquí pues, establim plans individuals d'intervenció que puguin influir pues, a tindre una actitud més positiva davant de la vida en la mesura de lo possible. Dins d'aquí pues, ho fem en dos nivells, el propi realitzat per les treballadores socials o una atenció més psicològica o amb un grup de dones que són mares pues, que tenen dificultats pues, amb l'escola o amb els fills i fem aquest treball grupal. Mm. I després tenim un tercer que seria el que nosaltres anomenem projecte d'educació integradora, no? Que seria l'atenció a la infància i adolescència en risc d'exclusió. S'ha convertit per nosaltres en un dels àmbits prioritaris i importants del treball, tenint com a principal finalitat pues, que el desenvolupament dels menors de forma totalment integral, no? Com referint-me a pues, pagament de beques menjador o ajuda o complementari amb el que fa l'administració, materials escolars, activitats d'oci i tot això.
Molt bé. És especialment oportú recordar tot el que es refereixi sí. als infants, perquè avui és el dia...
Sí, sí, correcte.
El Dia Mundial dels Drets dels Infants, el Dia sí, Mundial sí. dels Nens.
Sí, sí.
Parlem, com us dèiem abans, amb Verònica Teixidor, responsable uh-huh. de l'àrea social de Càritas Diocesana de Lleida, ens acompanya avui des de sí. Lleida. Quina població s'adreça, quin perfil de persona s'adreça a aquest programa d'acollida?
Mira, el perfil és bastant oscil·lant, però... majoritàriament, i vist amb la memòria que vam presentar el juny del 2016, bàsicament és dona immigrada i amb menors a càrrec. Per tant, per això anem que en tots els programes perfilant cap en aquest sentit. I les demandes, pues, amb una resposta eficaç, són bàsicament un 64%, per exemple, amb demandes bàsiques d'alimentació. Alimentació, subministraments i lloguers, i amb el cobriment de les necessitats bàsiques de menors.
Mm-hmm. Verònica Teixidor, quines activitats desenvolupa el programa i com funciona, en definitiva, aquest programa d'acollida?
Pues, bàsicament, la porta d'entrada a Càritas, nosaltres atenem a qualsevol persona. Ja se fa un petit triatge de si les persones estan o no empadronades a la ciutat, perquè no oblidem que la responsabilitat també hi ha uns serveis socials municipals i poden venir o per iniciativa pròpia o derivats pels serveis socials municipals. I les activitats és bàsic, intentem aprofundir molt amb el tema del suport i l'escolta, bàsicament per poder aprofitar, pues, que la persona se'n pugui sortir per ella mateixa.
L'equip d'acollida, d'aquest programa d'acollida, treballa d'una mateixa manera, coordinada, en un mateix lloc. Com es materialitza?
Nosaltres som 5 treballadores socials a Lleida Ciutat, que són 5 per tota la diòcesi. Estem centrades a la diocesana, però també tenim un programa, el programa d'acollida també es porta al territori, és a dir, tenim acollides a les parròquies de la ciutat, perquè així també promocionem el voluntariat parroquial, que és molt important, i que la persona tampoc no s'hagi de dirigir sempre a la diocesana. Comptem molt també amb el suport del voluntariat i també el treballador social, pues, amb la importància que té la formació contínua, tant com pel professional com pel voluntariat.
I ja donen a l'abast les 5 treballadores socials o se'ls queda petita la tasca?
Es fa el que es pot, tenint en compte que cap de totes tenim dedicació exclusiva al programa d'acollida, es fa el que es pot.
És clar, es fa el que es pot, però moltes vegades suposo que es troben vostès desbordades.
Sí, moltes vegades, evidentment, i més quan estàs en programes que estàs en contacte directe amb les persones, evidentment l'urgent passa per davant de tot, no? I també és bo que a vegades necessitem espais com una miqueteta de reflexió, no? Perquè, clar, si no, la tasca en si també ho requereix, no?
Avui hem parlat amb Verònica Teixidor, responsable de l'àrea social de Càritas Diocesana de Lleida, sobre el programa d'acollida d'aquesta diòcesi protagonista. Avui a la veu de Càritas de Ràdio Estel ens ha acompanyat des de Lleida. I bé, potser des de Lleida també Verònica Teixidor pot adreçar un missatge als que ens escolten, perquè estem vivint dies molt forts pel que fa a la caritat i la solidaritat. Ahir el Dia Mundial dels Pobres, instituït pel Papa Francesc, i diumenge vinent el Dia del Sense Llar. Estem a prop de Nadal, també. Són dies de molta solidaritat, oi?
Sí, evidentment. I tota l'ajuda que per nosaltres sigui benvinguda, no? Perquè és això, hi ha gent que això ho pateix els 365 dies de l'any, no? La solidaritat, evidentment, que és necessària en aquest cas.
És molt necessària la solidaritat, perquè davant de la sensibilització sempre s'activa més i val la pena aprofitar-ho.
Sí.
I tots sabem que els qui fan aquestes tasques, com ara vostè i moltes més persones, no ho fan per interès personal, sinó per ajudar els altres.
Sí.
Encara que en molts casos siguin professionals i visquin d'això amb tota la dignitat, no?
Però
sempre pel bé dels altres. Moltes gràcies. Sí. Un plaer conversar avui amb Verònica Teixidor. Salutacions a Càritas Lleida.
Gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. Felicitats per la feina que vostès fan, també.
Gràcies per comptar amb nosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
la veu dels testimonis.
I avui els testimonis són de Càritas Diocesana de Solsona, concretament de Càritas Parroquial de Tàrrega. Està funcionant un alberg municipal per a persones sense llar que gestiona aquesta Càritas de la capital de l'Urgell, de Tàrrega. I ens acompanyen per parlar-ne dues representants molt implicades en la gestió i en el funcionament d'aquest servei. Elles són Cecília Forns, treballadora social. Bona nit, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit, gràcies.
I Anna Maria Brascó, que és voluntària d'aquest mateix alberg de persones sense llar. Anna Maria, bona nit.
Bona nit.
Bé, quan comença l'alberg de persones sense llar i quina finalitat pretén assolir?
Molt bé, doncs mira, el programa és el programa vagi més antic de la nostra Càritas parroquial. Comença pels vols del 1984 i segurament que abans, o sigui, aquí és quan es constitueixen els estatuts, però abans ja estava en funcionament. Comença amb mossèn Josep Garriga, com a rector de la parròquia de Tàrrega, i llavors, doncs, una treballadora social és quan acudia a les persones sense llar a l'Hospital de Tàrrega. I els donava un entrepà i podien dormir als baixos de l'hospital. Més endavant, i després de reflexionar sobre el model d'acció social que s'estava duent a terme a Càritas, es passa d'un model assistencial a un de més promocional, optant per no donar el peix, sinó donar la canya i ensenyar a pescar. Uh-huh. Entenent que si dones el peix, doncs treus la gana un moment, però si dones la canya i ensenyes a pescar, pots solucionar la vida. I també veient que les persones sense llar no són pobres perquè siguin gandules, sinó per les adversitats i la manca d'oportunitats. Uh-huh. Amb aquesta filosofia, Càritas canvia la manera de fer i d'atendre. Per tant, a part de donar acolliment i allotjament i l'alimentació, se'ls demanava que ajudessin amb alguna tasca de les que feia Càritas. En aquell moment, Càritas tenia un magatzem al carrer Mestre Martí i l'activitat principal a la que es dedicava era la de recollir el cartró i objectes del poble, fer l'or, neteja d'espais i altres. Amb mossèn Joan Carreres, com a monitor, les persones sense llar, o transeunts, que llavors se'ls anomenava, anaven a recollir el cartró per diferents indrets de Tàrrega i el portaven al magatzem de Càritas, la Passomi, com s'anomenava en aquell temps. Allí, doncs, embalaven el cartró i recuperaven les coses que es podien aprofitar. Uh-huh. I per aquesta feina que feien les persones sense llar, rebien uns diners. Per tant, es deixava de banda de donar l'almoina i s'optava per oferir un treball per tal de dignificar més a la persona. Uh-huh. I la pretensió, la finalitat doncs, d'aquest servei doncs, era i és encara actualment atendre les necessitats bàsiques d'aquestes persones, escoltar-les, acceptar-les i acollir-les, però també fer-les participar en la solució de la seva demanda, situació o problema. Uh-huh. Ara, en aquest moment, tal com molt bé has dit tu, Ignasi, doncs la titularitat és municipal, és de l'Ajuntament, i la gestió la portem des de Càritas.
Sí. Cecília Forns, treballadora social, ens ha explicat la història, el context i el moment d'aquest alberg de persones sense llar a Tàrrega. A qui s'adreça?
Doncs a totes les persones que estan de pas per Tàrrega i que no tenen recursos, o si és el cas que tenen uns recursos, són molt mínims, són molt baixos. Uh-huh. I per altra banda, també, des de l'any 2010, doncs veiem que ciutadans de Tàrrega doncs, són vulnerables o amb risc d'exclusió social i per la seva situació doncs, no, que viuen doncs, no tenen prou ingressos suficients per cobrir les necessitats bàsiques, uh-huh. Ja que tot i tenir un habitatge viuen en unes condicions precàries i per això doncs, hem ficat a disposició d'aquestes persones el servei de centre de dia per tal d'evitar un major deteriorament i que aquestes persones doncs, caiguin en una pobresa més extrema.
Parlem també del funcionament, senyora Cecília Forns, i també acompanyada, recordem-ho, d'Anna Maria Brascó, voluntària. Com hi accedeixen les persones que vulguin entrar o beneficiar-se, concretament, millor dit, d'aquest alberg?
Molt bé. Doncs l'alberg que està situat, potser perquè això no ho hem dit, doncs al carrer La Pau, sense número, és a prop de Sant Eloi, doncs ells hi accedeixen pel seu propi peu. Tot cal dir també doncs, que en algunes ocasions són acompanyats per la policia local, sigui doncs, perquè desconeixen el servei o perquè les troben no?, pel carrer o els caixers d'algun banc. Llavors, aquest alberg nostre és un alberg de curta estada on s'hi poden estar d'un a tres dies o més, però està en funció de la gent que arriba, perquè es dona possibilitats a tothom. Llavors, doncs, funciona de dilluns a diumenge, els 365 dies de l'any. De dilluns a divendres els horaris són de 4 a 6 de la tarda i de 7:45 a 9:45 del vespre. I les treballadores socials són qui fa l'acollida i el cap de setmana, perdó, és la policia local de Tàrrega qui obre les dependències i els dona un val per l'entrepà que se'ls ofereix.
I...
Llavors, en l'acollida... No, digui.
No, deia que segur que ofereix doncs, uns serveis concrets. Ha posat vostè l'exemple de l'entrepà o de l'acollida per ajudar les persones. Quins serveis són, concretament?
En principi, doncs, com hem dit, se'ls fa l'acollida inicial per part de la treballadora social, que escoltem a la persona, i es fa una primera entrevista per recollir les dades. En funció de la problemàtica, doncs, també es poden concertar altres entrevistes per valorar la possibilitat de derivació o de, amb algun centre o un tractament de tractament o d'inserció. Llavors, els serveis en si que s'ofereixen són el de l'allotjament, el de la dutxa, l'alimentació, que consisteix en el berenar o un resopó, depèn de l'hora que arriben, doncs que hi ha galetes, cafè, llet, suc, l'àpat del vespre, que sempre és un entrepà, perquè no disposem d'una cuina on es pugui fer una sopa, doncs el primer dia és un entrepà quan arriben. També els oferim un kit d'higiene, de roba interior, maquineta d'afeitar, cotxilla, escuma per afeitar-se, el raspall de les dents, roba per vestir-se, doncs uns pantalons, una camisa, una jaqueta, un jersei o el que necessiti la persona. Alhora també se'ls demana pel fet d'estar a l'alberg doncs una participació al servei de teràpia ocupacional que tenim a Cartaes. Aquí es realitzen tasques de reciclatge amb la premsa del cartró. Per aquesta col·laboració, però la persona hi és des de les 9 del matí fins a la 1 i des de les 3 fins a les 6 de la tarda, rep una beca econòmica de 18 euros. També els àpats de tot el dia, que l'esmorzar, el dinar i el sopar, i la possibilitat de tornar a dormir el dia que participa doncs, al servei.
Per tant...
Hi ha un seguiment personal, una orientació i informació, i si és convenient es deriva a centre, a algun centre o un servei especialitzat.
Dèiem que...
Sí, hi ha les altres persones, també com hem dit, de la ciutat de Tàrrega, que aquests, doncs, clar, no pernocten a l'alberg. Ells venen, doncs, a passar l'estona i fan, doncs, bueno, se'ls dona l'estada a l'alberg, que els permet relacionar-se amb altres persones, que a vegades això, doncs, també és difícil, perquè són gent que van sols per la ciutat i no tenen conversa amb ningú. Se'ls ofereix el berenar, el cafè, la possibilitat de rentar-se la roba, de que els deixin mantes, de dutxar-se, doncs, de participar també al servei de teràpia ocupacional, i en segons en quins casos també s'ha mediat amb la família per intentar de millorar la relació que hi té amb ella.
Per tant...
Que fa les dones, perquè l'alberg de Càritas de Tàrrega també acull tant a homes com a dones, les dones s'allotgen en un altre indret, que és a la residència Canaleix. Però els serveis que se'ls ofereix és els mateixos doncs, que amb els homes.
Molt bé. A la residència Canaleix van les dones, en el mateix alberg els homes quan s'hi han de quedar. Per tant, de dependències n'hi ha pel que fa a l'espai físic, per dormir, per estar-s'hi una estona, per menjar, hi ha un espai prou ampli.
Sí, perquè l'alberg ens disposa d'una capacitat per 12 persones, hi ha 3 habitacions de 4 llits cada una, hi ha una habitació també doble, més apartada, perquè si alguna de les persones es fica malalta o està malalta, doncs pugui aïllar-se una mica més de les altres, no? Totes les habitacions tenen unes taquilles on poden deixar les seves pertinences, si porten bosses, carretons o maletes. Hi ha un bany també amb tres lavabos i 7 dutxes compartides i una cuina doncs, amb el congelador, amb nevera, amb microones. El congelador tenim pels entrepans, doncs, perquè ja us ho explicarà la voluntària, doncs, les voluntàries fan els entrepans, llavors els tenim congelats i cada dia, doncs, depèn del qui vingui, se'ls dona l'opció a triar l'entrepà que volen. I doncs el microones va bé perquè hi ha gent del centre de dia, persones de Tàrrega, que es porten el seu menjar i doncs és qüestió d'escalfar-lo i també doncs és una bona eina. També tenim una sala d'estar, que és potser el que també més utilitzen, on hi ha la taula, cadires, una televisió, hi ha llibreria, jocs de taula i els diaris, perquè ells doncs, allí es puguin estar tranquil·lament i passar l'estona. Evidentment que hi ha un despatx d'acollida, que és on se'ls fa la primera entrevista, i també tenim un rebost per guardar tots els aliments que ens arriba des del Fons Social Europeu. Val? Que, el que ens porten a nosaltres són llet, galetes i conserves amb pressa i tonyina, que és el que més utilitzem.
Molt bé.
Altres aliments també en recollim i els guardem aquí en aquest rebost, doncs els recollim perquè hi ha campanyes de les escoles o de la parròquia i doncs també utilitzem aquest espai per guardar-lo. Hi ha un rentador, on hi ha la rentadora, també secadora i els safareig per les persones que volen rentar-se la roba, doncs també puguin fer-ho.
Sí.
I, bueno, l'habitació de neteja, doncs, per guardar tots els estris que és, o utensilis que necessitem per netejar l'alberg, eh?
La treballadora social Cecília Forns ens està parlant de l'alberg de persones sense llar de Càritas Tàrrega, Càritas Parroquial, el gestiona aquest espai municipal. Bé, abans de donar veu també a Anna Maria Brascó, li preguntem a Cecília Forns quin equip de persones intervenen en el projecte i quants han estat atesos l'any passat, si es tenen les dades.
Sí. Doncs, bueno, tenim una responsable voluntària, molt bona responsable, perquè és una persona molt implicada amb Càritas i amb el servei concretament de l'alberg de persones sense llar, que és l'Anna Maria, que després us parlarà. Tenim altres 4 o 5 voluntàries col·laboradores doncs, amb el servei que ajuden a l'Anna Maria amb el servei d'entrepans, una persona encarregada de la neteja, 2 treballadores socials, que hi anem amb diferents franges horàries, i també els agents de la policia local de Tàrrega que atenen aquestes persones sense llar que arriben a Tàrrega els caps de setmana o els festius, i dels quals també n'estem molt, molt contents per la seva atenció i dedicació. Pel que fa a les persones que vam atendre, us podem donar dades, doncs, perquè encara ara estem a finals de l'any 2017, però no hem fet el recull, però del 2016 vam atendre a 616 persones, i de les quals, doncs, 557 es van quedar a l'alberg. Altres, doncs no, perquè no els hi convenia o el que fos, doncs no van quedar-se. Van participar al servei que hem anomenat de teràpia ocupacional, que és la contraprestació que els demanem doncs, a l'hora a les persones sense llar, a l'hora que vosaltres us podeu quedar, però també heu de posar alguna cosa de la vostra part, van participar unes 435 persones, d'acord? I, bueno, si voleu saber el nombre d'entrepans, doncs n'hem donat 614 d'entrepans, en vam donar l'any passat, i d'àpats complets, vol dir esmorzar, dinar i sopar, uns 726.
Déu-n'hi-do, doncs un servei integral que arriba a molta gent, que és un servei d'emergència, però que també està concebut perquè, com ens deia al principi d'aquest testimoni Cecília Forns, pensat perquè no només rebin el peix, sinó també la canya per poder pescar i poder-se obrir camí en la vida. Anna Maria Brascó és voluntària, també ens acompanya des de Tàrrega, avui a la veu de Càritas de Ràdio Estel. Anna Maria, quines tasques realitza vostè com a voluntària en aquest programa?
Bueno, jo soc voluntària des de fa 8 anys, que em vaig jubilar, era professora, sí. I a l'estar jubilada pues, buscava fer coses que m'omplissin socialment, no? I llavors allí, pues, des del principi, em limitava a anar un dia o dos a la setmana a passar un rato amb ells. I després, completant aquesta manera de relacionar-me i de conèixer les seves problemàtiques una mica, però no com a professional, sinó com a amiga, la meva funció pues, és una altra. No? I llavors sí, em va semblar que era el moment de que els entrepans es poguessin realitzar i allí no buscar els fets en un lloc, sinó fer-los nosaltres. A partir d'aquest moment pues, em dedico, cada quan convé, o cada mes i mig, a comprar tot el per fer l'entrepà. Jo sóc la que ho compro, la que ho conyo a casa meva, i després tinc unes companyes que m'ajuden a muntar aquests entrepans i a donar-los.
Molt bé,
això
doncs...
és una de les tasques que faig més. Després, doncs, si també falta roba de la que se'ls entrega, doncs ja també vaig a comprar-la. No sé, una tasca una mica de mediadora entre les professionals que estan molt ocupades i els usuaris que necessiten que els, també doncs, que algú els escolti o estigui una mica per ells. Elles ja estan, però jo doncs, també com a amiga, en un altre plan.
Molt bé, però és una ajuda molt generosa a partir de potencialitats personals, com fer entrepans a casa o preparar roba, també es fa un gran bé a un servei com aquest.
És una cosa que puc fer, que m'agrada fer-la, fa uns 3 anys que faig això, i bueno, ho faig molt contenta.
Molt bé.
I ajudada, no vaig sola.
Ja ho crec, i tant. Vostè coneixia abans de ser voluntària aquest col·lectiu?
Pues sí, el coneixia perquè des del col·legi que treballava jo, no sé per què algú em va apuntar amb aquest servei a Reus, però de Barcelona.
Sí.
O sigui, soc, com se diu això, no voluntària, sinó...
De l'equip d'Arrels de...
De l'equip d'Arrels, pues, un donatiu cada any, el faig un donatiu mensual.
Ah,
i això potser fa 20 i pico d'anys que... I, per tant, coneixia...
És benefactora, vaja, donant, sí.
Sí, és tipus donatiu, simplement, ni he visitat mai allò. Però, doncs, que estava ja una mica doncs, conscienciada de que s'havia d'ajudar amb aquest col·lectiu. O sigui, que això sí que ho tenia. I per això, que quan aquí vaig poder intervindre, perquè jo ja estava jubilada, em va semblar que era el programa en el qual em podia incidir més, perquè ja hi tenia una predisposició. I continuo fent l'altre, i també aquí, les dues coses.
Sí.
M'ha sorprès,
sí. Pues
sí. M'ha sorprès pel sentit que veig que verdaderament es pot fer una tasca útil. Bueno, útil, que útil per ell i útil per qui la dona. A mi m'ha enriquit molt com a persona.
I ha canviat... Sí? Digui, sí.
No. I la percepció, doncs, sí que pot ser que almenys els conec més. Abans feia les coses per dir, per sentit de voluntat, de dir, doncs, aquest col·lectiu necessita ajuda, jo la faig. Però ara m'hi sento molt implicada i ojalà pogués fer més coses, perquè de veritat que abans veia, jo era professora, doncs veia tothom amb cartera, no? I ara veig gent del carrer Volto i em sembla que porten motxilla,
Sí.
I no porten tots, molt menys. Però com veig una persona per targa una mica diferent, penso, aquest és usuari. Això vol dir que la meva percepció ha canviat molt.
I tant. Segur que la presència, tocar la carn de Crist en els pobres, com ens diu el Papa, canvia moltes sensacions, sens dubte. I una última qüestió que li formulem a Anna Maria Brascó, voluntària de l'alberg de persones sense llar de Tàrrega. Podria explicar alguna experiència positiva, concretament amb una persona sense llar? Ho volem personalitzar també perquè precisament aquesta setmana, dijous, és el dia del sense llar.
Sí, bueno, aquest diumenge, bueno, nosaltres...
Sí, se celebra diumenge vinent, perdó, sí.
Diumenge vinent és això, però aquesta setmana ja hem fet el Dia dels Pobres, que el Papa aquest any ho ha posat, la primera jornada, i precisament aquest diumenge pues, em vaig preocupar de que hi hagués una mica de tot no hi ha sola, totes les Càritas, la Junta, vam fer com una... no un àpat directe, però sí, a l'acabar la missa, que vam invitar aquestes persones si volien vindre, i els que anàvem a la missa comunitària, vam fer una mica de pica-pica. Això ho han fet amb ells aquesta setmana. I després també l'experiència positiva, potser és molt personalitzada, era d'un senyor d'aquests que tenim usuaris de Targa, que són d'aquí Targa, no són sense llar. I aquest senyor estava malalt de càncer i la família pues, no el volia ajudar o no volia saber res d'ell. I bé, aquí sí que vaig intervindre molt personalment a visitar la Balaguer, que estava en un centre, i el dia que va morir vaig poder, per casualitat, perquè vol dir anar a visitar aquell dia, vaig estar al seu costat fins al final. I això, pues, no sé, vull dir, per mi va ser una experiència molt forta i molt positiva. I en algun altre cas també he pogut fer algunes coses, acompanyar algun de malalt, a l'Arnau, he fet aquestes coses. Aquestes a mi em donen molta satisfacció personal de dir, ajuda tant com puc. Un entrepà pas més fred, això l'altre, i t'hi has d'implicar molt més.
I tant que sí. Però vaja, tot ajuda i tot és necessari, sens dubte.
Sí, va bé.
Moltes gràcies.
Ojalà ho puguem fer molt temps.
I tant que sí. Anna Maria Brascó, que és voluntària de l'Alberg de Persones Sense Llar de Tàrrega, ens ha acompanyat com a testimoni, juntament amb Cecília Forns, treballadora social. A totes dues, moltes gràcies per aquesta informació i molts ànims en la tasca diària de gestionar l'Alberg Municipal de Persones Sense Llar a Tàrrega a través de Càritas Parroquial a la capital de l'Urgell. Una abraçada a totes dues i fins una altra. Bona nit.
Molt bé, moltes gràcies. Volem aprofitar doncs, també per recordar-vos això, que el diumenge, dia 26 de novembre, és el Dia de les Persones Sense Llar, i sota el lema, la campanya, doncs, de Som persones, tenim drets, ningú sense llar.
Doncs queda anunciat diumenge vinent, coincidint amb la festa de Crist Rei, després que ahir va ser la primera jornada mundial dels pobres. Novament, salutacions i bona celebració o commemoració amb l'ajuda de cada dia a les persones sense llar. Adéu-siau.
Molt bé, gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Demà, dimarts, al matí, a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels, número 18 de Barcelona, es reunirà la Comissió de Formació i Voluntariat.
Amb motiu de la celebració diumenge que ve del Dia Mundial de les Persones Sense Llar, uns dies abans, concretament dimecres, de 10 a 12 del migdia i de 4 a 7 de la tarda, es farà una jornada de portes obertes al Centre Folra, un centre d'acollida diürn per a persones en situació de sense llar, que es troba a la ciutat de Badalona, al carrer Arnús, número 64.
Dimecres, entre 2:15 del matí i les 2 del migdia, es farà al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, al carrer Armenteres, número 35, la segona sessió del curs de relació d'ajuda per a voluntaris de Càritas a càrrec del Centre d'Humanització de la Salut.
Dins el servei comunitari de voluntariat que du a terme l'Escola Pia a Càritas, aquest dimecres, dia 22, a 2:15 del matí, els alumnes de tercer d'ESO fan grups de conversa en català amb els participants dels cursos de Càritas Balaguer del projecte Grapats Activa't. Es realitzen al Centre Sant Domènec de Càritas Balaguer.
Aquest dimecres, dia 22, i també dilluns i dimecres de la setmana vinent, dies 27 i 29, a les 3 de la tarda i al mateix Centre Sant Domènec de Càritas Balaguer, l'Espai Grapats organitza un taller de costura de manualitats nadalenques per vendre-les a la Fira de Santa Llúcia, que tindrà lloc dissabte de la setmana vinent, dia 2 de desembre.
Dimecres a les 6 de la tarda es farà a Corbera de Llobregat, al carrer Sant Antoni, número 34, la tercera sessió del curs d'iniciació al voluntariat, adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat.
També dimecres, en aquest cas a les 6 de la tarda i a la seu de Càritas Diocesana de Lleida, comença el nou curs de les sessions de tertúlies dins l'espai intercultural de Càritas Diocesana de Lleida, on voluntaris nacionals i estrangers es reuneixen per fer debats.
Dijous al matí, a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels, número 18 de Barcelona, es reunirà la Comissió Sociolaboral.
Divendres, a 2:15 del matí, es farà a la sala d'actes de Càritas Diocesana de Lleida una xerrada sobre el mercat laboral organitzada pel Servei d'Acollida Laboral de Càritas.
Dissabte, a les 7 de la tarda, la Fundació Metalquímia organitza amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, a l'Auditori de Girona, un concert solidari en benefici de Càritas Diocesana de Girona.
Dissabte, a les 8 del vespre, l'Orquestra Terrassa 48 farà un concert a l'Auditori de l'antiga Fundació Caixa de Manlleu, a Vic.
I diumenge que ve és el Dia Mundial de les Persones Sense Llar, amb el lema Som persones, tenim drets, ningú sense llar.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Fins aquí aquesta edició de La Veu de Càritas. Gràcies per la vostra companyia en l'última setmana de l'any litúrgic, que és, de fet, la setmana vinent encara. Recordem que se celebrarà a Catalunya la Setmana de la Bíblia. Aquest llibre de referència, de fet, 72 llibres de referència per als cristians, és també un punt clau per entendre l'acció caritativa de l'Església. Tornem dilluns vinent a Ràdio Estel, La Veu de Càritas. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i també del Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.